Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Revolució, primer programa del mes de juny. Com va dir l'escriptor i sobretot home lúcid José Luis San Pedro, el temps no és or perquè l'or no val res, el que és el temps és vida. I com que ens agrada fer casa a San Pedro, us proposem una hora plena de vida, plena de gent i de continguts interessants que us resumim en aquests quatre motius que tenim a punt per proposar-vos una gran revolució. I can love you, I can be anything you want of me. Motiu número 1. Avui ens visita Marta Sanahuja, la famosa Delicious Marta, que des de fa anys triomfa a les xarxes amb els seus plats, les seves fotos, els seus consells culinaris i la seva simpatia. Més d'un milió de seguidors a Instagram. Motiu número 2. Ens tornarem a enamorar del futur amb Miquel Lladó i ho farem parlant d'una paraula que ben gestionada i potenciada pot fer créixer qualsevol negoci, el talent. També conversarem amb la Xènia Casado, el nostre motiu número 3, una reportera total, una comunicadora que coneix un dels secrets més ben guardats, com viralitzar un vídeo. Motiu número 4, i acabarem el programa sabent com va anar la Singularity Tech Day, una jornada en què centenars de professionals del món empresarial tecnològic van analitzar i debatre cap on va i cap on anirà la intel·ligència artificial. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Doncs avui ve el programa la Marta Sanahuja, la Delicious Marta. És que, clarament, no podem dir bé el programa la Delicious Marta perquè seria una mica estrany. Segur que molts de vosaltres sabeu de qui parlo i els que no, ja trigueu a googlejar el seu nom i a gaudir dels vídeos que fa, les fotos, les seves receptes a les xarxes. Fa molts anys que la Marta Sanahuja triomfa a les xarxes parlant de gastronomia, parlant de receptes, amb un estil molt particular, a més, ella diu que la gastronomia uneix persones i traspassa fronteres i té tota la raó del món. Això sí, un consell, si entreu a la seva pàgina, no ho feu amb l'estómac buit o patireu una mica. Marta, com estàs?
Molt bon dia.
Benvinguda a Revolució.
Estic molt bé, la veritat. No em puc queixar.
No, no?
No em puc queixar.
Mira, tinc ara mateix el teu Instagram aquí, 1,2M.
Molt fort.
Que són milions. Que són milions. Clar, això no comença així.
No, vaig començar amb un.
I era la meva família,
no? I era la
meva
mare. Vaig començar amb un fa 9 anys ja, eh?
Fa 9 anys
que vaig començar, que es diu aviat. Ara miro i dic, no me'n recordo què feia abans d'això. De fer cada dia una recepta. Però ha plogut molt des d'aleshores. He fet moltes receptes.
Moltíssimes.
Sí, i he après moltíssim. Que crec que això també és important, perquè, clar, jo sóc autodidacta, jo no vaig estudiar cuina. Jo vaig fer publicitat i relacions públiques.
Sí,
o sigui
sí,
que,
sí.
Nada que ver. Però he crescut a mesura que anava creixent també la comunitat i jo anava creixent amb els meus seguidors, que això és molt maco. He anat com evolucionant.
Però, clar, hi ha una cosa aquí que és important. Jo deia, amb el teu estil particular, no és només fer receptes. No,
no
és més agafar idea. Avui farem un pastís, posa farina, posa xocolata, posa mantega.
No.
És una mica més, que suposo que al principi això és una cosa que es va descobrint, no? Que vas descobrint el teu to, la manera
sí.
de fer, què funciona, no?
Sí, però fixa't que quan vaig escollir el nom, jo anava cap a algo que fos Marta i la cuina. I la meva mare, que va ser la que em va dir ella el nom de Delicious Marta, va dir, no et tanquis només a la cuina. Busca un nom que sigui més obert i que pugui englobar més coses. Perquè al cap i a la fi, jo avui en dia, doncs, evidentment, faig receptes, però et dic, mira, em va molt bé aquesta crema per la cara.
Sí, sí.
O faig aquest entrenament. Aleshores, és com el món de Delicious és molt més que només cuina i precisament des dels inicis jo ja deia, ma mare em va dir, busca alguna cosa que vagi per aquest camí. I vaig escollir Delicious Marta precisament per això, perquè era com el món de Delicious i que pogués pogués cabre moltíssima cosa diferent. I aquí estem.
Molta gent té la percepció equivocada que la gent que triomfa i que té tants seguidors a xarxes realment treballa poc, perquè dius, home, res, posen la càmera davant i fan quatre coses. Però la realitat és totalment diferent, no?
Sí. A mi m'encantaria, de veritat, posar una càmera d'aquestes de Gran Hermano a casa meva i que veiessin la feinada que hi ha darrere. Perquè jo cada dia de l'any, sense descans, pujo una videorecepta. Cada dia. I no és només fer una videorecepta, és primer que et surti bé. S'ha d'anar a comprar, s'ha de fer la recepta, s'ha de cuinar bé, s'ha de gravar tots els passos, perquè a vegades la càmera et falla i no s'ha gravat un pas, repeteix. S'ha de netejar tota la cuina, que és la pitjor part, però també s'ha de fer. I després s'ha d'editar el vídeo, se li ha de posar veu, s'ha de triar les paraules adequades per penjar-lo, que sigui entenedor, contestar tots els dubtes. Per tant, no és una feina de 8 hores ni de 10, i anem cap a les 12.
12 hores,
diàries.
Sí?
Sí, perquè clar, hi ha molta gent que... Primer, que estem acostumats a les coses fàcils i dona-m'ho tot mastegat. Però moltes vegades em trobo amb que en un mateix post potser hi ha 12 preguntes iguals. I clar, jo intento contestar per donar facilitats. I són 12 preguntes iguals que potser moltes vegades... I jo la primera, eh? Pregunto en lloc de dir... Vaig a mirar a veure si ja s'ha respost
sí,
abans.
Sí, clar, ho fem tot, sí.
I sóc la primera que ho faig. I clar, jo intento donar resposta a tots i pensa que això és molta feina. I més els missatges privats, que no només estic a Instagram, que és TikTok, és YouTube, és Pinterest. I clar, són moltes xarxes, molts fronts oberts i has d'estar pendent de moltes coses al mateix moment. Evidentment, a part d'això, clar, hi ha emails, jo treballo en marques perquè m'encantaria veure de l'aire, però no es pot. I clar, tot això és feina que també s'ha d'anar sumant.
Però no estàs sola, tu.
Sí, sí, estic sola.
Encara estàs sola?
Sí, sí, estic
sola.
He estat amb una agència durant un any pràcticament i ja no estic amb l'agència perquè m'adono que no hi ha ningú com jo per ser jo. Així de clar. Uh-huh. Aleshores, no estic còmoda amb treballant amb una agència, ni... Bueno, tinc a la meva parella, que per sort es dedica al mateix, que ens ajudem molt mútuament i ens entenem molt en aquest sentit, però jo sóc la que em gravo, jo sóc la que faig la recepta, jo sóc la que edito la recepta, jo sóc la que contesto els correus electrònics, ho faig tot jo.
D'aquí surten les 12 hores.
Sí, clar, evidentment.
D'aquí surten, evidentment, les 12 hores. Escolta, dèiem 1,2 milions, de moment, dic de moment perquè això va increixent-ho sempre. La part de responsabilitat d'aparèixer a xarxes, parlant de menjar, parlant d'alimentació, també des del punt de vista d'una dona, a més, que també és important, com la portes? Perquè, clar, no es pot dir qualsevol cosa, no. De qualsevol manera, almenys no s'hauria de fer, no?
No.
Jo tinc la sensació que tu tens molta cura amb això.
Sí, vaig sempre amb mil ulls i mirant-ho tot 300 vegades per si se m'escapa a vegades alguna cosa, perquè sí que és veritat que el fet de tenir molts seguidors, la gent et té com un referent. I jo dic, jo sóc referent fent receptes. Com a molt, en les receptes que jo faig. Però la gent que em diu, això em va bé pel colon irritable, això em va... Ves a un nutricionista, ves al teu metge. Jo no soc ningú per aconsellar-te sobre aquestes coses i menys patologies concretes o malalties. Jo no puc donar-te informació sobre això perquè no tinc els estudis, perquè no ho he patit i perquè no sé de què m'estàs parlant. Mm-hmm. I cada cas és molt concret. Per això cadascú té el seu metge o té el seu nutricionista o té la persona a qui li pot preguntar. I sí que és veritat que jo tinc molta cura amb això perquè sempre hi ha algú que et pot dir, has dit això que... I clar, moltes vegades com... sobretot amb stories, no tant amb un post, però amb stories. Jo sóc molt transparent i parlo com si estigués parlant amb una amiga i per això has de tenir tanta cura, perquè hi ha qui s'ho pot agafar al peu de la lletra i hi ha qui pot dir, ui, tu una vegada vas dir això. Aleshores, és molt important vigilar molt el que diem i que, evidentment, jo a vegades no sóc conscient dels milers de persones que hi ha a l'altra banda mirant-me, perquè jo li estic parlant a un mòbil. Clar, jo no estic parlant una persona, li parlo un mòbil. I aleshores, quan t'adones que hi ha tanta gent al darrere que t'està escoltant, és quan has de dir, ull, que les meves paraules poden tenir molt de pes.
Sí, 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 pots canviar una vida a favor o a pitjor. Però hi ha una cosa sí. Molt bona, per exemple, que també passa amb les receptes que tu fas. Sempre hi ha, o moltes vegades hi ha aquella cosa de tot això ha de ser super saludable, fantàstic, et serveix per tot i tal, i tu tens una relació molt natural, molt còmoda, molt de sentit comú amb l'alimentació, no? Sí que hi ha coses que dius, aquest és un pastís sense sucre, que tal, que t'anirà molt bé per això, però en general la cosa és més escolta, gaudeix del fet de menjar, no?, també.
Sí, i primer perquè jo sóc una persona que em considero molt transparent, i quan em diuen, com creus que has arribat on has arribat? perquè sóc transparent, perquè no enganyo ningú. Jo no et diré, la meva alimentació és 100% saludable, perquè és mentida. Perquè jo, si un dia em venen de gust un boniato fregit, me'l menjaré i no hi ha cap problema. I això és el que intento transmetre. Perquè crec que des de l'altra vessant, en què tot ha de ser perfecte i tal, és on venen els problemes. I la gent sí que fica i es torna boja, entre cometes, amb no puc menjar res que no sigui saludable... Coneixem aquest moviment, no?, que ha sigut tan conegut i que ha fet tant de bé, però que, per una altra banda, pot ser molt perillós perquè la gent es s'obsessioni amb no puc menjar un dia unes patates fregides o no me'n puc anar a dinar amb els meus amics perquè van a un bareto que no tenen menjar saludable. I tampoc és això. Jo penso, l'equilibri és el més important a la vida. Si el 80% o potser una setmana el 60% de la meva alimentació és saludable i l'altre percentatge no, però la setmana següent jo sé que el volum general és saludable, no passa res perquè un dia et mengis un gelat, perquè un dia et mengis unes patates fregides. I al contrari, a mi el que m'agrada és ensenyar que precisament jo faig això. Lo important és que jo 5 dies a la setmana entreno, que intento menjar el més saludable possible, que tinc una vida saludable, que no fumo, que no bec alcohol... Això és el més important. I jo crec que això és el que a la gent li agrada també veure.
T'ho pregunto també, i crec que li dones importància, perquè, i t'ho pregunto així tan directament, perquè tu mateixa n'has parlat obertament a xarxes, no?, del trastorn que vas patir alimentari, no? I has penjat fotografies, fins i tot. Una cosa és dir-ho, no?, i l'altra cosa és ensenyar fotografies d'una Marta totalment diferent, no? Que també ha de fer goig, no?, poder dir jo era aquella noia i ara sóc una altra, no?
Sí, però és un xoc important, eh? A mi em va costar molt penjar això. I, de fet, va ser la meva parella que em va dir... Anima't perquè pots ajudar molt més que no una altra cosa. Però a mi va costar molt, perquè sí que és veritat que és una cosa que considero que tinc totalment superada, tot i que sempre diuen que un trastorn alimentari no es supera mai del tot. Jo, mira, tinc la sensació de que està totalment superat, però és una etapa molt fosca de la meva vida. I vaig fer patir molt a la meva família, jo mateixa també... Bueno, és com que intentes autodestruir-te. I és una etapa molt dura. I clar, obrir-te d'aquesta manera, en plan... Veieu-ho tots, costa. I sí que és veritat que ara ho agraeixo perquè, ostres, els missatges, el feedback és molt positiu i això també em va obrir les portes a que moltes persones ara m'escriuen dient-me o estic en aquesta situació o tinc una familiar que està en aquesta situació i no sé què fer. I a mi això és com que em dona molta energia de dir, hòstia, puc ajudar, no? Però, per una altra banda, remou coses i fa coseta.
Clar, però lligam amb aquesta relació que tens ara amb allò que expliques sobre l'alimentació,
sí,
no?
Sí, totalment.
Ei, relaxeu-vos. Sí. Una cosa és menjar, posar-se com un guarro cada dia, això és una... però l'altra cosa és estar vivint sempre pesant-ho tot, no?
És que és impossible, és que tornes boig. No, dir, mira, m'he de gust un gelat, però no puc perquè és impossible. I aquí és on no hi ha la bona relació amb el menjar. Quan comences d'aquesta manera, no, és que no puc menjar això, és que no puc menjar això, és que no... Aquí és on comencen els problemes. I jo sempre dic, un psicòleg és la primera persona que et pot ajudar en això. Quan tu tinguis algun input de, ui, això no m'ho puc menjar, per què? Per què no t'ho pots menjar això? Si et senta bé, si no tens intolerància, si no tens al·lèrgia, per què no t'ho pots menjar? Perquè el teu cap et diu que no, comença a buscar ajuda, perquè aquí hi ha alguna cosa que no està anant bé.
Avui estem parlant del Revolució amb la Marta Sanahuja, aca, Delicious Marta. No hem parlat gaire de com vas anar a petar això, perquè tu te treballaves amunt de la publicitat.
Sí.
Però no tenies una relació gaire còmoda amb allò que estaves fent.
No, de fet, aquí és on va començar l'inici del fi. Jo estava treballant en una agència de publicitat, vaig estar un any, de fet, jo vaig acabar la carrera el dimarts i el divendres vaig començar a treballar fent pràctiques i va ser com... Bueno, jo sempre dono les gràcies pel que va passar, perquè no vaig tenir una bona relació en aquella agència de publicitat, no em van tractar bé, així, tal qual, no em tracta gens bé, per no dir paraules majors, i allà va ser on jo vaig començar amb l'obsessió del menjar. Jo en un any vaig perdre 19 quilos.
Wow.
Partint d'una base que jo pesava 58 quilos, no és que digués, mira, és que ja partia d'un sobrepès. I em vaig quedar amb 39 o 40 quilos i me deixo 75. O sigui, que no era evident, no? I els meus pares van dir, s'ha acabat. Vull dir, era jo la que... Clar, estan parlant del 2012, diria, plena crisi. Hòstia, jo com he de deixar una feina? Si avui tothom està a l'atur, tothom buscant feina, i jo deixaré una feina, per molt dolenta que sigui.
Que és el que he estudiat, que és el que he volgut.
Clar, dic, és que
ho he trobat ràpid.
Exacte,
no?
Dic, impossible. I mons pares, després d'un any, van dir, mira, cap a casa. O sigui, m'és igual que deixis la feina, no ens importa. I jo vaig estar durant un any doncs intentant trobar-me una altra vegada a mi, fent teràpia, buscant-me a veure perquè m'havia perdut, la meva essència ja no estava per enlloc, i allà va ser on vaig descobrir el món de la cuina. Perquè no hi havia res que a mi m'atregués o que sentís que m'omplia fins que vaig començar a fer galetes de mantega. En sèrio. Vaig començar a fer galetes de mantega i era com, hòstia, el món es para. No me les menjava, perquè jo encara estava amb aquells problemes, però jo les feia, i veïns, amics, tothom...
El món es para per fer galetes de mantega.
Sí, sí, però jo em tirava 6 hores a la cuina fent galetes de mantega, eh? Si ma mare estava en plan, sisplau, marxa de la cuina, deixa'm en pau. I per això va començar el blog de Delicious Marta, perquè ella em va dir, obre un blog... I així durant una estona escrius a l'ordinador, saps? I em deixes la cuina tranquil·la. Em diu, obre un blog.
I tu, faré un blog sobre galetes de mantega.
Va començar així, Delicious Marta. Vaig començar fent galetes de mantega. Després ja vaig saltar a les cookies americanes i vaig començar a fer pastissos, però va començar amb les galetes de mantega. Molt fort. I clar, jo feia galetes de mantega, després les decorava amb xocolata, després li posava melmelada i era com... Galetes de mantega en totes les seves versions. I després vaig obrir el blog una miqueta per això. Ella em deia, ma mare em deia, obre un blog i explica el que fas. I jo li deia, a veure, m'estàs contando. Aquí li explico jo el que faig, galetes de mantega. Clar, pensa, jo tenia 23 anys, els blogs de cuina, quan encara Instagram no era res,
sí,
eren
sí, sí.
De dones de 50, 60 anys, amb merluza la marinera, les almejas, com no sé què. Jo deia, i jo ara vaig explicar aquí que jo faig les meves galetes de mantega?
Home, perdona, per aquestes dones, la merluza la marinera també aturava el món, eh?
Clar,
respecte, eh?
Evident, no, al contrari, tot el respecte del món per elles, perquè jo deia... Aquesta gent sí que sap cuinar, saps? Perquè tenen els fills que són els més crítics del món, que venen a casa i diuen, mamà, el pescado no està bueno. Clar, i jo què vaig aquí explicar? Si són elles les que realment saben d'això. Doncs gràcies a que li vaig fer cas a ma mare, mira, avui en dia a què em dedico? Gràcies a això, eh?
Gràcies a la teva mare, imagina't.
Sí.
I gràcies, en part, a tota aquella crisi. Al final,
sí.
Sembla un tòpic, però si sabem aprofitar les crisis, ens sortim reforçats. El 99% de les vegades, si la sabem aprofitar, esclar.
És que jo crec que un punt molt important aquí és ser una mica valent. Jo en aquell cas no és que fos valenta, em van obligar directament, em van dir tu cap a casa. I vaig com intentar buscar alguna cosa que tornés a sentir, perquè clar, jo acabava, imagina't, 4 anys estudiant publicitat, començo en una agència, un any, i dic, no vull tornar a la meva vida a una agència de publicitat. He tirat 5 anys a les escombraries. És com, vinga, una bola de paper i la tires. I ara què faig? Vaig intentar matricular-me per fer educació infantil. No vaig començar mai perquè vaig dir, jo no em veig fent això. Jo buscava una sortida ràpida i no trobava res. I per sort, les galetes de mantega em van obrir la porta.
No sé, sí, no sé. Per això, al final, quan el que dèiem al principi, o el que deia jo al principi, no és només una persona davant d'una càmera fent una recepta, sinó que al final la gent que realment funciona i que té molts seguidors a les xarxes és perquè transmet una cosa molt més enllà i al fons de tot el que transmet la Marta està per tota aquesta història que ens està explicant. Dediquem els últims minuts a resposta ràpida. Tenim un test digital per tu.
Vinga.
Va? Vinga, va.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp?
Trucada telefònica.
Sí?
O dir-ho WhatsApp.
Ostres, sorpresa.
Que ho sàpiga tothom. I m'escrigui, que sàpiga si no li contestes per això.
Ara entenc moltes coses.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
Cap.
No, en tinc uns 150.
Ignorats tots,
sí.
Absolutament. Estan en una cantonada plorant, tots aquests grups.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Pocs. No sé viure si la bústia d'entrada té més de 10 correus sense contestar.
Ostres.
No puc viure, sí.
Perfecte. Doncs mira, per contactar-la, correu electrònic.
Dues apps indispensables per tu?
Instagram i InShot per editar els vídeos.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Hòstia. És que aquí
està vergonya dir-ho.
Aquí és el meu punt dèbil, sí.
No, és igual. En Guilty Pleasure. Està molt bé. Ens agrada molt. Estem molt a favor dels Guilty Pleasures.
Mira, diré una que quedarà bé.
No, digues la que tenies al cap.
No. Diré Canon Indie.
I l'altre?
No, perquè és que l'altre és Maluma.
És veritat, era millor no dir-ho. Mica més.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Instagram.
Clar, clar. Vinga, una més.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
13.
Clar, però coi, si és la seva eina de treball, quina pregunta és aquesta? Té digital. Una més.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Hòstima, el més estrany que he comprat...
Sense comptar discos de Maluma.
No, que no els compro, és Spotify. El més raro que he comprat per internet. No tinc ni idea. No, no compro coses rares per internet.
No?
No, l'últim que he comprat ha sigut una xarxa pels gats.
Home.
Perquè no se m'escapin.
Vale. Sí, vale, ja està bé, està bé. Ho deixem aquí. Marta, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la feinada, per aquestes 12-13 hores al dia que al final queden concentrats en aquests vídeos tan petitons que consumim de manera tan ràpida, però que són tan importants per tanta gent al capdavall. Moltes gràcies.
Un plaer. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Ya sabeu com Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci, parla, parla.
Sí.
Solideo.cat, solucions per les llars i les empreses.
Està igual. My bad habits lead to late nights and then alone.
Enamorar-se del futur, amb Miquel Lladó.
Fem una secció que ens agrada molt, que és enamorar-se del futur, però per allò de l'associació d'idees, quan he sentit enamorar-se m'ha vingut al cap una notícia de fa uns dies, que feia una mica de cosa de llegir, eh? Deia que molts experts alerten del risc que molts nens i nenes desenvolupin una sensació d'amistat amb els chatbots i amb altres eines d'intel·ligència artificial i que socialitzen més amb ells que amb altres éssers humans. O que fins i tot persones adultes s'enamorin de robots, una mica com aquella pel·lícula que es diu Her, eh? Un tema complex que caldrà abordar amb el màxim rigor perquè ens porta a territoris una mica nous i una mica inquietants, també. Però vaja, feta aquesta reflexió, ara sí, enamorem-nos del futur com cal. Professor Miquel Lladó, què tal, com estàs? Ben
molt
tornat.
Molt bé, gràcies.
Escolta, avui volem centrar la secció a parlar d'una paraula que es fa anar molt al món de l'empresa i de la creativitat i tot plegat, que és el tema del talent. De què parlem quan parlem de talent?
Mira, hi ha moltes definicions de talent, però a mi una que m'agrada molt és talent natural, talent potencial. I pensem en els nostres equips i pensem també en els nostres fills. Talent natural, allò que la gent et valora, que la gent t'aprecia, la gent que et felicita per allò, no? Allò que gaudeixes, que ostres, que t'ho passa bé, que el temps et passa volant, allò és un talent. I el talent potencial és aquella capacitat que jo considero de portar al màxim potencial aquell talent natural que pots tenir.
Però hi ha molts tipus de talent, a més,
molts,
no?
Molts.
Podríem, hi ha... Tanta activitat humana com hi hagi pot generar tant talent equivalent, no?
Jo, personalment, tampoc ho he vist en les investigacions que he fet, però jo crec que poden ser infinits, no? I, igual que les companyies descobreixen noves formes d'oferir propostes a els seus clients que ni s'havien imaginat. Hi ha diverses teories, a vegades talent i intel·ligència. Hi ha un tal Gartner que va fer les 8 intel·ligències, ja ens ho podem imaginar, de la física, la d'escriure, la de llegir, la de cantar, la música. Però per això m'agrada la simplificació de talent natural i talent potencial. I que siguem capaços nosaltres, que alguns els descobreixi, ens en faci conscient d'aquelles coses que fem bé i d'aquelles coses que tenim molta potència, jo crec que val molt, no? A vegades ens centrem en l'educació, a vegades els nens, en aquelles coses que ens fallen. No, has de tornar a estudiar matemàtiques perquè les has catejat. Bueno, i la música, clar. Que la faig també, perquè no la potencio. Mm-hmm. I a la feina el mateix, no? A vegades la feina, doncs, ens pensem que tenim cames i braços en la gent que tenim, no, i tenim talents, tenim cervells, i l'habilitat de descobrir-los és part de la responsabilitat dels que dirigim empreses.
Com el detectes tu, el talent, en una persona?
estava observant, donant oportunitats a que faci experiències vàries. Per això, si em permets, vaig una vegada també al món infantil, no? Amb un nen que li has de donar moltes experiències per descobrir si li agrada el ball, la música, les matemàtiques, el cub de Rubik...
Però agradar... Que t'agradi una cosa no necessàriament va associat amb que tinguis talent per allò. De vegades sí.
Sí, segur que és debatible, però jo crec que sí, que ostres, hi ha gent que agafa una guitarra, escolta, i et fa una cançó en un moment. Sí, hi ha gent que la toca, hi ha gent que podem estar anys intentant tocar la guitarra i no mai serem uns erudits. Puc ho dir, però tinc de reconèixer que allò no és un talent que em porti a ser molt bon, allò, no? Jo ho veig així.
Quan ho traslladem al món de l'empresa, dels negocis, és clar que és fonamental potenciar el talent de la gent amb la que treballes, dels equips. No?
Clar, és molt primer detectar el talent que necessites a la companyia, quin tipus de talent, que necessites, un talent ràpid, un talent lent, un talent més de dièsel o de cotxe elèctric, de més d'acceleració, les persones ho tenim. Hi ha gent que és molt més ràpida, hi ha gent que és molt més analítica, hi ha gent que vol molta seguretat en el que fa, doncs has d'entendre quin perfil necessites a la teva companyia. I en les companyies i, ostres, una de les responsabilitats dels líders és descobrir aquell talent, si em permets, amagat. No? Descobrir aquelles persones que ni elles saben que tenen aquest talent. Mm-hmm. I això té un valor tremendo, perquè, escolta, treure aquella persona d'aquella falta de confiança o que no sap que pot fer allò i fer-li fer i que li surti bé, això és un triomf.
El talent és necessari però no suficient, vull dir. Per molt talent que tinguis per fer una cosa, després ha d'haver-hi l'element del treball, sí, no? De l'esforç.
Sí, mira, vam fer, a l'IES vam fer un cas amb el Barça, amb la Masia del Barça, i vam estar allà reunits amb la Masia per entendre exactament què busqueu en els candidats, candidates, nois i noies, que poden ser jugadors del primer equip al cap de 3, 4, 5 anys. I deia, un alt talent, busquem alguna cosa que sigui sorprenent, que facin diferent. Aquella habilitat, posta en el món del futbol, t'ho imagines. Però la segona era l'actitud, i l'actitud era la voluntat de cada persona, de cada un d'ells, nenes o nens, de maximitzar aquell talent. O sigui, no quedar-te amb allò natural que tens, no? Sinó aprendre més i esforçar-te i practicar i portar-lo. Per tant, sí, jo crec que és una combinació de talent i actitud de maximitzar aquest talent que tens.
I molt d'esforç supleix la manca de talent, creus?
Bueno, supleix no, però jo crec que és una gran... es complementa molt. La persona que sigui molt talentosa però que no hi posi esforç perquè aquest talent, maximitzar-lo, doncs perd una oportunitat a la vida. Ja se l'avaluarà ell, no? Ja s'avaluarà aquesta persona. Una persona que no tingui uns talents però té molt d'esforç i posa moltes ganes, també pot compensar aquesta falta de talent. Per tant, la combinació dels dos jo crec que és la combinació que et porta en el futur que vols tenir.
Parlàvem abans de la importància de potenciar el talent, sí, dels equips dins de les empreses. També hi ha de vegades, per això, caps que frenen els talents per raons d'inseguretat, de pors... i s'equivoquen totalment, no?
Bueno, per això m'agrada la nova joventut, les noves generacions, m'agrada que siguem conscients les empreses que són ells que ens contracten a nosaltres. Sí, i animo a la gent que està buscant a on aportar valor que pensi que són ells que escolleixen la companyia, que la contracten. Per tant, que es contractin aquelles persones que saben que els ajudaran a desenvolupar el màxim potencial. I si et trobes una persona com a cap que no desenvolupa el teu potencial, canvia de cap. Sobretot al principi de la teva carrera, has d'estar amb un vaixell que et doni oportunitat de tenir talent, altres talents al voltant, que t'ajudin a treure el millor de tu, i si tens un cap que no t'ha potència, doncs canvia de vaixell i canvia de cap. O sigui que crec que és una de les grans tasques que tenim en el moment de començar el nostre món laboral.
Clar, perquè estava pensant, clar, moltes vegades hi ha un tipus de cap que és més gestor, no?, senzillament, sí, del que té, però no és un líder en el sentit de despertar el talent de les persones.
Sí,
no?
Tu has dit molt bé, no?, el gestor, gestionar coses. Bueno, està bé, però clar, amb una empresa que no creixi els seus mercats, que no creï noves oportunitats, que no creï nous projectes, segurament el tipus de talent o persona que trobaràs allà és una persona que està bé amb l'estatus quo, amb les coses, tampoc li demanis massa, però jo crec que el futur és de països, persones i companyies que volen tenir iniciativa per crear coses noves, per fer un món millor.
Mira, em sembla perfecte per acabar. Em sembla perfecte per acabar, perquè en definitiva al final es tracta d'això, eh? Que sempre estem pensant en l'empresa com un lloc on només es pensa en guanyar diners i en realitat no hauria de ser només això.
No. Va d'evolucionar les persones i les empreses i la societat. I per evolucionar, doncs, una gran base és descobrir aquells talents que tens i que t'ajuden a potenciar-los i sobretot tu tenir la responsabilitat de portar-los al màxim, fent tot, posant tot l'esforç possible per ser el millor amb allò que fas.
Miquel Lladó, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Adam.
Al Consorci LocalRed acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Escúchame, una cosa loca, necesito pedírtela. ¿Me puedes firmar el culo?
¿El qué?
¿Cómo?
El culo.
Hombre, sería un placer.
¿Sí?
¡Qué ilusión!
Te voy a dar mi culo, Gref, ten mi culo. Me lo puedes firmar si quieres.
He dicho que sí porque pensaba que era...
Esto sí, Gref, es mi culo.
Això va passar. Xene Casado, presentador del programa Love the Cat, reportera de l'APM, speaker del Barça femení de futbol a l'estadi Johan Cruyff i moltes coses més. És el que se'n diu una comunicadora amb majúscules. Com estàs?
Molt bé, Adam, molt bé, la veritat. Moltes gràcies per tenir-me aquí.
Quantes vegades has sentit aquest tall ja?
Últimament bastantes, però perquè la gent li ha sobtat moltíssim.
Home, sí, que t'estrany que ens hagi sobtat.
Doncs la veritat és que sí, perquè és simplement l'extensió d'una paròdia de tota la vida de la gent fanàtica real d'alguna persona. I llavors, doncs, com que jo m'ho prenc amb humor, dic, hòstia, tio, m'agrada, saps que els altres també els hagi impactat? Però per altra banda dic, ja està, tranquils, que està guai, és un cul, però prou, tothom en tenim.
Clar, però tu fa temps que et dediques a això, tu eres conscient que això pataria com a patat, que es viralitzaria d'aquesta manera?
Una miqueta sí, perquè jo ja ho havia fet, això del cul, saps? Llavors amb una altra persona, però no sabria mai dir-te quina magnitud podria tenir en persones com The Gref o persones molt més famoses que Michael de la Calle, que és amb el que vaig començar a fer-ho tot. Mm-hmm. Sí, sí.
Explica una mica d'on vens tu. Quin és el camí que et porta aquest tall, precisament?
En general, tota la vida.
Home, no em comencis des dels 2 anys, però fem un resum.
No, jo vaig estudiar publicitat i relacions públiques, però allò me'n vaig adonar que jo volia televisió, jo volia espectacle, jo volia una miqueta de show i comunicació total, i al final la ràdio, la televisió digital, doncs m'ho va portar. I vaig fer un màster en televisió per Gis Músic i un curs de presentadors també amb ells. Mm-hmm. I fins ara, doncs, pencant moltíssim i amb molta il·lusió cap endavant.
Pencar és important, eh? Perquè tenim la sensació, molta gent, ho estàvem comentant, que la gent que sobretot treballa molt amb les xarxes, que és relativament senzill, no? Diu, fas un vídeo, et viralitzes i ja ho tens. Però això no és així.
No. O sigui, jo porto picant pedres de fa molts, molts anys. I, de fet, jo me'n recordo la primera vegada que em van donar una oportunitat va ser des de Castellà del Vallès, la ràdio local de la xarxa, i em van donar l'oportunitat de fer una secció matinal i després de fer un programa. Jo mateixa amb amics que no havien fet ràdio mai a la vida i que tampoc s'hi dedicaven a la comunicació ni l'estudiaven. I allà va sorgir tot, amb empenta, amb ganes, i crec que és com aquesta perseverança, no? El fet que m'ha marcat la vida a mi. Seguir.
Molt bé, perfecte.
Sí, sí, és així.
És un dels camins que t'ha portat, per exemple, al Loft, a ICAT, de dilluns a dijous, de 9 a 11 del vespre, amb l'Alerta, també, precisament.
Sí.
Que és un programa on feu una mica el que us dona la gana, també, no?
No, quasi, eh? Hi ha molts continguts que estan acotats i també tenim uns directors i coordinadors que són magnífics i un equip molt maco que li fot moltíssima canya, però sí, és un contingut que no és literalment el que ens dona la gana,
però
és un contingut que va dirigit molt cap a la gent de la nostra edat o fins i tot una miqueta de gent més jove. I intentem, doncs, treure el bo i millor del contingut català.
Tu ets del 94?
Jo soc del 94.
Del 94, nascut al 94. Per tant, tu és allò que s'anomena, que no sé si és una paraula amb la que no estic gaire d'acord, però per entendre's, una diva digital, pràcticament.
Quasi, estic allà entre la línia, sí, sí. Entre els millennial i entre el Z. I com que sempre m'empapo de tot el Z, acabo formant o sentint-me part d'aquesta generació, sí, sí.
T'ho pregunto perquè, clar, les oportunitats que hi ha ara pel que fa a la comunicació, les eines a les que teniu accés, res, 5 anys abans que tu nascessis, tot això, bueno, si haguessis nascut 5 anys abans, no haurien existit d'aquesta manera, no? Que és una gran oportunitat, però també és un gran risc, perquè les coses exploten molt ràpid, desapareixen molt ràpid, i tot això s'ha d'aprendre a gestionar. No sé si t'ho planteges, també, això.
És que no em passa, perquè jo, com a creadora de contingut encara pura, no m'hi considero. Jo sóc comunicadora i jo comunico arreu. És que jo considero que et podria comunicar a partir de la ràdio, a partir de la televisió, et podria comunicar cantant algun dia o de qualsevol manera. Simplement és el fet de comunicar. Llavors, com que jo em sento comunicadora, no prenc, no, la... No sé, no prenc la consciència de que sóc una creadora digital, també.
Que ho ets, clar.
Sí.
També.
Sí, tal qual, sí.
I arribes a moltíssima gent de cop i volta, no? I és aquí entra també la responsabilitat.
Sí, Adam, però no sé si me n'adono. No, és que no tinc cap pressió, cap responsabilitat. No sóc cap role model de res. Simplement intento divertir i entretenir.
Sí, però una cosa és el que ets, el que pretens, i l'altra cosa és el que aconsegueixes. Molta... Perquè la gent no... Tu no controles com et llegeix la gent, no?
Clar, no, és cert. La gent, el que jo rebo és que ho passen bé amb el contingut que genero. I si jo ja estic fent feliç aquesta gent creant aquest contingut i estem fent uns riures banals, perquè a vegades tornem a casa i estem cansats, simplement que volem consumir alguna cosa que ens faci tenir una miqueta la ment encefalogràmica plana, saps? Una miqueta així com es diu. I m'agrada molt fer aquest tipus d'humor tan banal. És que és genial.
Què trobes? Per què és tan important per tu comunicar?
Doncs perquè forma part de mi. Necessito. O sigui, veure d'això ho necessito. No sé per què, però em comunico fins i tot amb les pedres. Entro en un lloc i ja estic saludant a 50 persones que no conec i necessito que sàpiguen i prenguin consciència que estic allà, perquè segurament estaré a gust, saps, en el seu local, en el seu lloc, i no sé, simplement em comunico perquè neix dins meu i des de petita i fins ara.
Tens vertigen del que pot arribar després? O veus el moment, el dia a dia, ara tens això, i arribaran altres coses...
No tinc gens de vertigen, de debò tinc il·lusió, tinc ganes. O sigui, jo vull que passin aquestes coses, m'encantaria de debò. I lluito i treballo molt fort per aconseguir-ho. Què és el que serà?
Ah, ets una pregunta. Era el follow-up a la pregunta, clar. Què és? Però esperes alguna cosa? Vols alguna cosa? T'agradaria en el futur alguna cosa diferent de la que hi ha ara?
Sí. Per començar, m'agradaria un late night a Catalunya. A nivell televisiu.
Ep.
Ja sigui a plataforma, ja sigui a televisió
ja?
De Catalunya, sí. No, ho estic dient ara, vull dir.
Per això. Que escolti la penya, que escolti la gent.
Sí, estaria increïble. Però perquè crec que és una vessant meva que puc explorar, que podria... No sé, que podria gaudir i que la gent també podria gaudir.
I seria un late night amb un format convencional? Tele, per exemple? TV3?
M'agradaria gestar-lo amb les persones que em vulguin proposar, obvíssimament, però...
Dic que format, ja no tant el lloc, però format tele, o volies alguna altra cosa, algun altre lloc, d'alguna altra manera...
Ja he tastat allò digital. Ara mateix em ve de gust format tele, perquè això encara no ho he provat jo presentant-ho. Sí que una vegada vaig fer una col·laboració amb Movistar Plus, al programa de l'Ibai, i va ser meravellós perquè em van agafar d'agitadora i tal, i va ser súper. Però, per altra banda, m'agradaria enfrontar-me com aquesta mediació, aquesta exposició màxima. Ara mateix tenim molts referents molt bons que estan portant late nights en català, i crec que és un camp per explorar i que les generacions futures venim amb molta força i ganes.
Li has dit ja a la gent que mana tot això? Has picat a la porta que toca a dir, hola, miri, jo estic molt contenta, però a mi m'agradaria fer, per exemple, ara mateix, de cara al futur, bastant immediat, un late.
Uf, no sé si puc anar tan directe amb aquestes coses, prefereixo que...
Em fa l'efecte que no et costaria gaire, no? Anar d'aquesta manera, o sí?
No, perquè sí, obvíssimament, la feina que desenvolupo em permet ser una miqueta cara dura segons el to i el programa que estic portant, perquè una Xènia et pot presentar un programa familiar com Eufòria, et pot presentar un format familiar també com és ser l'speaker del Barça en una prèvia i estar davant de famílies en un camp de futbol meravellós, com també et pot fer aquesta trolejada en una PM, que és el que busquem, no? Tirar d'un fil i vacilar i que et vacilin i gaudir-nos-ho, no? Aquest moment. I a mi és el que m'agrada, o sigui... saber qui sóc, quins tons tinc, tant a la ràdio com a la televisió, fins on puc arribar i descobrir-me. És que no em vull avorrir. Jo vull tirar cap endavant i necessito aquesta efervescència, aquesta ambició bona de dir, no sé, què hi haurà després, no?
Mm-hmm. Per acabar, eh? Dóna'm el consell per viralitzar alguna cosa per mi.
Jo crec que tampoc puc ser la persona més, no? Més adient per respondre't a aquesta pregunta, perquè ara mateix estem treballant molt i ens sentim una miqueta acomplexats altres per el fet del pretty privilege. Hi ha moltíssima gent que es viralitza simplement pel fet de ser guapo o guapa, i llavors aquí és una cosa contra la que no podem lluitar les persones que som una miqueta més normatives i no tan espectacular, no tan exuberants. Però, per altra banda, en el sentit de l'humor, simplement deixar-te portar, crear una situació increïble amb la persona amb la que estàs parlant, parlar el llenguatge de la gent a la que t'estàs dirigint i que vingui el que vingui. Sobretot també rodejar-te d'un gran equip. Tu sola no pots fer res, absolutament. Jo sé perfectament que ara mateix, si estem brillant tant a les plataformes digitals com són les de l'APM, és perquè l'equip de darrere és increïble. És increïble. És efervescent, té unes idees, editen tan bé els vídeos que, de debò, és que sola no t'ho podria fer jo això mai, Adam. I aquí el Love igual, o sigui, trama fort, és veritat que som més joves i acabem de començar i l'APM porta un bagatge ja d'anys i anys i panys.
Sí, uns quants, sí.
15, no?, més o menys,
sí,
o així.
Sí, una barbaritat. De quants a la ràdio, de fet, això.
Tal qual, sí. I clar, doncs, amb molta força, moltes ganes i, sobretot, treballar en equip.
Doncs, si voleu més de la Xènia, la podeu seguir, com dèiem, a Lofty Cat, de dilluns a dijous, des de les 9 fins les 11 del vespre, i seguir-la, evidentment, a xarxes, etc. Xènia, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres,
molta de debò. Molta sort amb això del Late Show.
Ai, tant de bo que
mira,
sí.
Mira, sortirà.
Tant de bo que sí, Adam.
Sortirà
sí.
I ens trobarem algun dia i m'ho diràs. Te'n recordes que t'ho vaig dir?
Doncs tant de bo. I petonàs a la Xantal.
Sí, que te'l torna, ella. Moltes gràcies.
A vosaltres.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. PIME Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Vas pellant botes, gires es volant en el ritme de sa música.
A nosaltres avui el Quique Martínez, que és CEO de Plain Concepts, que és una multinacional tecnològica. Com estàs, Quique?
Molt bé, bona tarda.
Hem convidat el Quique perquè volem parlar-hi del Singularity Tech Day que la seva empresa va organitzar fa uns dies. Centenars de representants de grans empreses tecnològiques us va reunir per analitzar com la intel·ligència artificial afecta, influeix i pot ser, o és, de fet, ja una bona eina pels negocis. Quin resum en fas d'aquesta jornada?
Pues, el resultat va ser molt positiu. Vam ser gairebé 250 persones a Barcelona. Vam tenir els directius d'empreses catalanes i multinacionals de fora del país i vam poder tractar des de diferents punts de vista com els darrers canvis a la intel·ligència artificial estan aplicant a tots els verticals de negoci, des de seguretat, des de la part de salut mental, des de la part de negocis, banca, retail, va venir gent de Nestlé, gent de Microsoft, Google, vam portar una persona de Microsoft des dels Estats Units i vam poder gaudir de tota una jornada que va començar a les 9 i va acabar a les 7 de la tarda, analitzant com la tecnologia està canviant, no?, el món del negoci, la intel·ligència artificial en aquest sentit.
Està generant, segurament, no sé si és molt agosarat plantejar-ho en aquests termes, no?, però un canvi de paradigma, no?, segurament.
Sí, la veritat és que sí, la gent ja ho està comparant amb els 70, quan els ordinadors van entrar a les empreses i a les oficines per ajudar, no?, als empleats de totes aquestes grans empreses que feien moltes coses de manera manual i van passar a automatitzar molts processos.
Parlem de coses concretes que puguin contribuir a millorar la vida d'una empresa quan incorporen la intel·ligència artificial al seu dia a dia.
Mira, un exemple molt senzill, no? Una feina que dona et fa gastar molt de temps, com pots ser llegir un plec, no? Al final, un tender, empreses de construcció, empreses de legal, no?, que han de llegir molts documents. Imagina't el típic document de 300-400 pàgines, que jo, encara que penso que llegeixo molt ràpid, trigaria hores en fer-ho, no? Pues amb la intel·ligència artificial pots no només llegir totes aquestes 400, 500, 1.000 fulles en segons, sinó que, a més, pots extreure tota la informació més important que tu necessites per decidir els següents passos que hauries de fer amb aquest document, per exemple. Altres poden ser des del punt de vista mèdic, que permeteixen analitzar imatges, i on tu trigaries per analitzar 1.000 imatges, trigaries moltes hores, si no dies, ho podries fer en segons, i detectar els patrons que tu li has ensenyat que vols veure per següents fases.
Sempre parlem en termes d'eficiència. Per exemple, aquests exemples que ens estava posant anaven per aquí, però la cosa no només s'acaba aquí, no?
No. Aquí pots veure anàlisis de dades, patrons de comportament dels teus clients, patrons dels comportaments dels teus clients dins d'una botiga, com es comporten a la web. Vull dir, no només és eficiència, sinó també models de recomanació, detectar què no està passant. Imagina't, no?, una cadena de supermercats que té un programa relacional i sap el que li compra la gent, però no sap el que no li estan comprant. Gràcies a la intel·ligència artificial podries detectar què no t'estan comprant, però de manera automàtica oferir millors descomptes i portar, no?, aquests clients a les teves botigues.
Tot és positiu perquè, clar, quan les coses arriben a la societat, sobretot quan els canvis són tan revolucionaris com la intel·ligència artificial, sempre hi ha suspicàcies, també, no? Jo no sé si durant el Singularity Tech Day també vau plantejar alguns dels possibles perills que podien anar associats a la intel·ligència artificial.
Sí, de fet, bueno, jo vaig obrir a l'event com a CEO de Plink Concepts, no? I nosaltres a la nostra empresa, que al final ens dediquem a la tecnologia per als nostres clients, per mi sempre començo per la part de què hem de tenir en compte. No és la part negativa, però què has de tenir en compte? I és la part ètica, no? És la part de, per exemple, suplantació d'identitat, fake news, no? Tota aquesta part que la IA, en aquest cas, es pot fer servir amb un mal ús. Pues les grans corporacions i les grans empreses estem treballant per tenir, pues, cura de tots aquests temes per poder fer-la servir d'una manera positiva, no? com qualsevol altra tecnologia.
Això sempre passa pel filtre de persones, o hem de regular de manera que les pròpies intel·ligències artificials tinguin d'alguna manera una sèrie de limitacions en dins de si mateixes perquè no depengui tant de nosaltres? Perquè, clar, el fantasma sempre és, arribarà un dia, que encara no és, que s'ho faran tot una mica soles, no?
Sí, la singularitat, que es diu, no? El singularity, de fet, per aquí ve el nom de l'event. Hi ha una part que tu, al final, quan crees un model d'intel·ligència artificial, pots controlar, que depèn quines coses, com poden ser els sesgos o que no et doni informació correcta, es pot controlar, però darrerament sí que el que necessitarà sempre serà una regulació per part de les pels fabricants, diguéssim, de software, per assegurar, no?, certificar que tot el que estàs dient que s'ha fet s'ha fet com és degut. Per això les grans multinacionals com pot fer Microsoft, Google, Meta i demés estan treballant. Nosaltres hem estat en algunes reunions per entendre, no?, i millorar tota aquesta part perquè la gent pugui estar tranquil·la que realment tot el que surt d'aquí compleix totes aquestes normes.
I la gent que ha de fer les regulacions, els legisladors, entenen què han de regular? Perquè, clar, els canvis són tan ràpids i la revolució és tan enorme que jo no sé si estan a l'alçada de posar-s'hi.
Sí, mira,
no?
Aquí heu de pensar que ara el tema de la intel·ligència artificial, sobretot la IA generativa, no?, que és del que estem parlant últimament, no? Això del xat GPT, del BART, del model de Google, jo sempre dic que quan això ja arriba, no?, que tothom parla, és que ja es queda, però tot això va començar fa molts anys. Fa molts anys que es porta parlant de l'ètica, de la IA. Vull dir, nosaltres ja fa 4 anys que fem aquest event que t'explico, i l'altre dia repassava els vídeos que tenim al nostre canal de YouTube, que són oberts, de totes les conferències que fem, i ja parlàvem de l'ètica i d'assegurar que l'algoritme, no?, perquè al final tot, penseu que aquests models fan servir totes les dades que hi ha a internet ara mateix, no? ChatGPT, quan tu li fas una consulta, està fent servir totes les dades que troba a internet des de 2021, perquè no està connectat a dia d'avui en viu. Vull dir, totes les dades que té són fins a 2021.
Fins a 2021.
Si li preguntes qui va guanyar la Lliga, no et dirà que el Barça. Vull dir, encara no t'ho dirà, perquè no ha passat. Per ChatGPT encara no ha passat aquesta Lliga, no? Però al final, amb el que us vull dir amb això, és que heu d'entendre que que aquesta informació que fa servir ja s'ha validat durant tot aquest temps, no? Que la, compleixi la part d'ètica, de la part de sesgos i de més.
Aquesta ha estat l'edició d'aquest any, de 2023. L'any que ve, nova edició de Singularity Tech Day.
Sí, repetirem Barcelona. Portem ja 4 anys seguits a Barcelona. Nosaltres, l'oficina principal de Plain Concepts està a Barcelona, encara que també estem a Estats Units, a Alemanya, a Londres i a més, i per nosaltres és clau que aquest event passi a Barcelona i continuar creixent i tenir més assistents i parlar de les noves tecnologies.
Clar, el que ja sabeu és que tornarem a fer-ho, el que ja és més complicat és saber de què parlareu, tenint en compte la velocitat a la que van les coses, no?
Sí, és complicat, però sí que es pot veure, per exemple, temes que vam començar a parlar per sobre aquesta última redenció va ser la computació quàntica, que és molt necessària per tot el que estem parlant de la IA generativa, per exemple. Al final, tots aquests grans avanços del món de tecnologia sempre han vingut perdonats perquè ha evolucionat també la tecnologia que tens per fer-la servir, no? Quan, recordeu quan parlàvem del 5G, que era tan necessari, ja de cop i volta estem parlant del 6G i el 5G encara no el tenim implantat a tota Barcelona.
Doncs estarem pendents l'any que ve, a la nostra edició de l'any que ve també del Revolució. Quique, moltíssimes gràcies, enhorabona per la feina i endavant amb la intel·ligència artificial, amb cap i amb sentit comú.
Moltíssimes gràcies i gràcies per poder estar amb vosaltres.
Moltes gràcies.
Per felicitats.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de qui va ser empresari nord-americà i emprenedor, Ray Kroc. Una frase bastant adient ara que ens acostem a l'estiu i que ve la calor. De fet, ja la tenim a sobre, aquesta setmana, Déu n'hi duret. La sort és proporcional a la suor. Com més sues, més sort tens. Vaja, que has de treballar. Gràcies, equip. Gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé. Por ti.